condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i avui, per començar el dilluns, primer, felicitat als Jaumes, això per començar, i després parlarem d'aquesta pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, de com afecta a les hipoteques i, sobretot, més que com afecta, que això ja ho sabem, el que xerrarem serà quina hipoteca hem de contractar ara. I ara què? I això continuarà pujant? No només parlarem d'això, sinó que parlarem també de la seguretat a casa durant les vacances. Bàsicament, els Mossos d'Esquadra van detenir també dos homes de 68, 28, 26 anys i una dona de 24 relacionats amb el famoso timo del tocomocho, que encara funciona en diferents versions. Doncs parlarem d'aquest timo del tocomocho i parlarem de les precaucions que hem de tenir a casa durant les vacances d'estiu amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Però abans de tot això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb la Yolanda Canales. Yolanda, com estàs?
Molt bé.
Bon dia. Com tenim el temps?
Doncs el temps el tenim força tranquil. Els cels estaran més serens al matí. A la tarda ja hi haurà més núvols i fins i tot s'espera algun ruixat a punts del Pirineu i Prepirineu. La temperatura màxima serà una mica més baixa, però amb tot es podran superar els 39 graus a les Terres de l'Ebre. Tenim ara 29 graus a Barcelona, 32 a Tarragona, 33 a Girona, 30 a Lleida i Andorra a la Vella. Per cert, avui en principi últim dia.
Això diuen, sembla, això diuen, eh?
L'onada de calor.
O sigui que ara
es normalitzaran les temperatures.
Exacte, seran normals, és a dir, que tindrem calor. Però
no tanta.
Però almenys igual.
Igual podem dormir.
Una tot. Miqueta, igual que sí, eh? Com tenim la xarxa viària i el transport públic?
Doncs aquest matí la veritat és que ha estat un matí complicat pel que fa als transports públics, als trens. Mm. Hem de dir que ja s'ha restablert el servei a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, però tots els trens circulen fora del seu horari habitual, tot plegat després d'una avaria que s'ha produït a les instal·lacions. I en el cas del trànsit, encara hi ha complicacions a diversos trams de l'AP7, a Vallgorguina, la Roca i Cerdanyola en direcció a Tarragona. També hi ha cues a la C32 a Sant Boi, sentit nord, a l'N2 a Tordera, en sentit sud, cap a Barcelona, i a la capital catalana també hi ha algun tram de més intensitat a la Ronda Litoral, en tots dos sentits, això sí.
Ja, si sabeu, si agafeu el cotxe, doncs molta prudència, com sempre, eh? I què en destacarem de l'actualitat, Yolanda?
Òbviament, hem de parlar dels Jocs Olímpics. Avui es compleixen exactament 30 anys de la inauguració dels Jocs, que van marcar un abans i un després, no només pels Jocs, sinó també per la ciutat. Un èxit que va ser possible també gràcies als voluntaris. Hem pogut parlar amb un d'aquests voluntaris, amb el Víctor, que ara ja és jubilat, explicant que a la vida hi ha determinats records que marquen, i molt, i els Jocs va ser un d'ells. I també recorda la unió, tant política com social, que hi havia al voltant dels Jocs Olímpics de Barcelona, i ho ha contraposat amb el gran embolic, com així ho ha definit, amb la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, per cert, que el govern diu que aquesta setmana preveu presentar als alcaldes del Pirineu, Consells sí. Comarcals i la Diputació la proposta de candidatura en solitari als Jocs Olímpics del 2030. No sé jo.
Veurem. No. La setmana passada ja vam parlar precisament amb un regidor, el que era llavors, en aquella època, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i una de les qüestions que primer va ser una transformació claríssima de la ciutat de Barcelona, encara molt present, i després va parlar i va destacar molt aquest consens polític necessari per a aquest tipus d'esdeveniments, i la gran pregunta era, avui en dia es podria repetir una qüestió així? No. Parlava dels Jocs d'hivern, que ja tenim el clar exemple, però t'ho imagina't una cosa com els Jocs Olímpics
d'estiu. A més, he vist una mica precisament això, la inauguració, i es van ballar sardanes, sevillanes, també.
De tot clar, una mica.
Ara seria possible? Possiblement tampoc.
Ja veuríem. Yolanda, moltíssimes gràcies.
Doncs fins ara, companys.
A l'una més. L'actualitat esportiva amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Cruz, molt bé.
Al final el Barça va guanyar el clàssic. Ja guanyem Lliga, guanyem Copa, guanyem Champions, i Lewandowski, supercrac.
Sí, senyor. Bones sensacions, no?
Sí, molt bones sensacions, és veritat.
És un amistós, el Real Madrid sense Benzema, per tant, tampoc ens tornem bojos, eh? però avui serà un dia especial per recordar aquests Jocs Olímpics de Barcelona sí, 92, sí, sí. Perquè esportivament van deixar...
Un èxit,
el millor èxit històric de la delegació espanyola en uns Jocs Olímpics, 22 medalles, 13 d'or, 7 de plata, 2 de bronze, amb el record especial de l'or de l'equip de futbol al Camp Nou
sí,
i de Fermín Cacho a l'estadi olímpic,
sí, senyor,
aconseguint aquell or als 1.500, que era totalment inesperat. Jo també,
ho recordo, se'm posa la pell de gallina, sí senyor.
No us perdeu avui l'Esportscope a partir de les 3:25, testimonis molt especials d'aquella data del 92. El Barça és a Dallas, on demà juga el tercer i últim amistós de la gira americana contra la Juventus de Turí, la matinada de dimarts a dimecres a les 2 hores nostra. Xavi Hernández segueix esperant l'arribada d'un dels fitxatges més esperats aquest estiu, el central francès del Sevilla, Jules Koundé. A l'Espanyol, bones sensacions. Ahir va guanyar l'Ill francès per 2-0 en partit disputat a la concentració de Marbella. José Lu es va estrenar com a golejador i també va marcar Puado. Encara no ha debutat RDT. L'equip de Diego Martínez juga el pròxim amistós dijous contra l'Inense de Primera Federació. Laia Palau és la nova directora esportiva de l'Esport Unit Girona. Substitueix Pere Puig, que passarà per altres funcions a la Junta. L'exjugadora va anunciar la retirada fa unes setmanes i demà farà una roda de premsa a Fontejau. I avui, partit important per la selecció espanyola de waterpolo, juga a les 4 de la tarda contra Canadà, als quarts de final de la Lliga Mundial que s'està disputant a Estrasburg.
Ara, què tal? Sílvia, gràcies.
Et recordo les preguntes,
preguntes
a les xarxes d'Esportscope. Qui és més necessari al Barça? Koundé, Azpilicueta o Marcos Alonso? I dels nous fitxatges de l'Espanyol, qui us està agradant més? José Lu, Brian Olivan, Vinicius o Lecomte?
Repensaré les preguntes en aquest cas. Sílvia, gràcies. Ara una més. Se'm passaven les preguntes del dia, doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana con el calorazo?
Muy bien, yo estaba en Galicia, en una boda, y te tengo que decir que qué maravilla de temperatura.
Ahí se está mucho mejor, pues sí señor.
Pero con chaquetita, como dice.
Con Rebequita.
Una Rebequita.
Rebequita por la noche. Pero yo te lo preguntaba básicamente porque estaba pensando en una persona con sobrepeso y sí. Este tremendo calor es una consecuencia, bueno, no es consecuencia de su sobrepeso, pero sí de un cansancio, de que te sientes mucho más agotado, que te cuesta todavía mucho más, ¿verdad?
Efectivamente es así, y si me permite quiero hablar, porque siempre hablamos de la obesidad, ¿no?, de los grandes obesos, de la pérdida de muchos kilos, ¿no? Sí. Vamos a hablar hoy de lo que es el concepto de sobrepeso, que sobrepeso y obesidad al final es lo mismo, es decir, me sobran kilos, lo que pasa que en los casos de obesidad me pueden sobrar muchísimos kilos y en el caso del sobrepeso me sobran menos, ¿no? Pero sí que vamos a hablar de casos, digamos, más fáciles teóricamente, menos preocupante, ¿no? Que son personas que empiezan a sobrarle 8, 10 kilos, 15 kilitos, 20, ¿vale? Que podemos, según la estatura, decir que estamos en un cuadro de sobrepeso, ¿no? Y que son cuadros, sobre todo, cuando son esos 8, 10, 12 kilitos que se menosprecian y se infravaloran, en el sentido que como no son muchos kilos, como no son muy invalidantes, digamos que, bueno, pues no le vamos dando importancia. Yo quiero dar aquí datos, ¿vale?, que nosotros hemos sacado de nuestra casuística, de nuestros datos de muchísimos años y también con otros datos estadísticos a nivel médico. El 80% de las personas obesas, no hablo ya de sobrepeso, hablo ya de obesidad, de muchos kilos, el 80% de estas personas que hoy por hoy tienen un cuadro de exceso de peso muy importante, en sus edades más jóvenes, es decir, cuando eran adultos jóvenes entre 20 y 25 años, no tenían ni tan siquiera sobrepeso. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿vale? Es decir, hoy son obesos, pero cuando tenían 20 y 25 años ni tan siquiera tenían sobrepeso. Este es un dato muy, muy, muy importante a analizar. ¿Por qué motivo? Porque refleja la realidad que yo diría que es la mayoría de las personas, el 90% de las personas, y es que el sobrepeso se convierte en un hecho acumulativo. Es decir, empiezan sobrándome 2, que no le doy valor, empiezan a ser 6, que tampoco le doy valor, llego a 10 y empiezo a pensar que ya tengo que perder. Es decir, se van acumulando, ¿no? Imagínate una persona, cualquiera de nosotros, que cada año cogiéramos 2 kilos, que para coger 2 kilos en un año tampoco es que tenemos que comer de manera irresponsable, ¿no? Vamos arriba y abajo. Bueno, pues esos 2 kilos en 20 años son 40 kilos.
Ya. ¿De acuerdo? Y se van acumulando.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Este hecho, visto así, ¿qué ocurre? Pues hay personas que empiezan a actuar, por así decirlo, cuando tienen 10, 12 kilos, hay personas que empiezan a actuar cuando tienen 20, hay personas que empiezan a actuar cuando tienen 40. Es decir, cada uno tiene su momento de decisión. Pero lo que todo el mundo tiene que entender es que cuanto antes se aborde el problema, menos grave será y con menos consecuencias de gravedad que tendrán en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a lo que decía al inicio. Vamos a esas personas que están hoy por hoy en 8, 10, 12 kilos, que seguramente van haciendo sus cositas y van, alguien les comenta una dieta o le ofrecen un producto semimilagroso diciéndole lo vas a perder, pero que esta persona analizando lo que le ha pasado en los últimos años resulta que está como en un tío vivo, que sube y que baja, que sube y que baja, y al final el balance es que siempre va incorporando algún kilito más. A esas personas me dirijo y a esta persona le digo, párenlo. Están en un momento fantástico para evitar que esto siga adelante, se transforme en un problema mayor que, por lo tanto, necesitará de una solución más importante, ¿no? Ahí es donde nosotros ayudamos muchísimo a todas aquellas personas con sobrepeso, porque con el procedimiento que tenemos lo que hacemos es hacer que la durabilidad del resultado sea muy larga, evitar esos efectos de tío vivo, de sube y baja, enseñar al paciente y hacerle entender las causas del problema y que no empiece a creer en mentiras o en leyendas urbanas, y ahí es donde verdaderamente la persona necesita ayuda para salir de esa situación y no convertirse en un obeso o no convertirse en una persona con un sobrepeso importante. A todas esas personas me dirijo hoy, no solamente a aquellos que tienen un exceso de peso, nosotros tratamos también casos de 5, 6, 8 kilos con problemas de intolerancia al gluten, con problemas de colesterol, con síndromes metabólicos, es decir, tratamos cuadros muy variados. Quiero recordar que nosotros no cerramos en los meses de verano y que hay muchas personas que este año, por diversas razones, han tomado la decisión de no moverse de casa. Bueno, pues qué mejor inversión en uno mismo y evitar que esos 10, 12 de ahora se puedan transformar en 20 en el futuro.
Es mejor prevenir ahora y controlarlo ahora, que no luego la cosa será mucho más difícil de controlar y exigirá más sacrificio, más atención, más disciplina en ese caso, ¿eh?
Correcto.
Pues la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Estarbené la podéis concertar en el 93-414-36-31. 93-414-36-31. Esta primera visita informativa es gratuita. Podéis encontrar toda la información en la web estarbene.es, estarbene.es, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram, Estarbene Medicina Estética y Doctora Torrejón. Estarbene es, evidentemente, es el Instagram del centro, y Doctora Torrejón el de Carmen, ¿no? Y además el podcast de esta semana, Perder Peso Sin Perder Vida Social. Que José Luis, precisamente, es el protagonista de este podcast, que explica toda su experiencia.
Correcto, una persona que sin tener que renunciar a la vida social ha perdido 28 kilos, que no es ninguna tontería, ¿eh?
Para que veáis. Carmen, un beso muy grande, cuídate mucho.
Un abrazo, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
I de seguida parlem, atenció a aquesta dada que és interessant. El nombre d'hipoteques a Catalunya, sobre habitatges, a Catalunya, s'ha disparat un 33% anual al maig, fins a 8.354. Segurament ara la qüestió canviarà, les pròximes xifres baixaran. Per què? Doncs perquè han pujat els tipus d'interès. Però hi ha persones que s'han de comprar un pis, sí o sí. No només lloguer, igual persones que volen comprar-se un pis. Llavors, quina és l'hipoteca adequada? Parlarem de seguida amb el Ricard Garriga i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
A Mobles La Fàbrica no deixarem ni un coixí. Per reformes liquidem tot el nostre mobiliari d'exposició amb descomptes de fins a un 60%. Amb el transport i muntatge gratuïts. Visita Mobles La Fàbrica i no deixis passar aquesta ocasió única. Per reformes, descomptes de fins a un 60%. A Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia.
Pàrquing gratis. La millor botiga de mobles i decoració. ¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
En Hipoyagán, rebajas. Rebajas seguras y convincentes. Sí, en Hipoyagán, rebajas como nunca. Armario de puertas correderas de gran calidad en diferentes colores modelo Autan, antes 598 euros, ahora 299 euros. Y muchos más modelos en armarios de diferentes medidas, colores y todos a precios imposibles de mejorar. Aproveche las seguras y convincentes rebajas de Hipoyagán. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, hipoyagán.com. ¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
De fet, si mirem ara mateix les estadístiques, diuen que el nombre d'hipoteques fins ara sobre habitatges a Catalunya s'ha disparat un 33% conforme l'any passat, eh? Tampoc és difícil, l'any passat i l'anterior, no oblidem que venim d'on venim. Però, de totes maneres, amb la pujada de tipus d'interès, un dels primers efectes que tenim, ja sabeu, que el Banc Central Europeu està pujant els interessos dels diners, el preu del diner, per intentar, és una de les maquinàries, dels mecanismes, per intentar controlar la inflació. Això seria un altre tema, que bé, no sé com va. El cas és que nosaltres, els que paguem, això ens sortirà també més car. Què vol dir això? Que si tens una hipoteca, pagaràs més. Llavors, la gran pregunta, quina hipoteca hem de contractar? On està el sostre de tot això? Parlem amb el CEO de Trioteca i economista Ricard Garriga. Ricard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
22 anys feia que no pujaven els tipus d'interès per facilitar que els diners doncs, tinguessin moviment i ara, de cop i volta, tenim un 0,50. Això com ens afectarà directament?
Doncs ens afectarà amb majúscules. No només aquest 0,50, que lògicament 50 punts bàsics diguem que no ens canvia la vida, però sí que el que més ens preocupa és aquesta tendència cap a l'alça. Com has comentat, fa més de 20 anys que tenim que no s'havia pujat mai directament, per tant, ostres, ara que comenci aquesta tendència alcista, farà que les més de 4 milions de persones que tenen hipoteques variables en aquest país ho passin malament.
Clar, possiblement això és un cop important per les economies familiars, sobretot les persones que tenen hipoteca, i amb l'encariment de tots els preus, ostres, serà molt difícil arribar a fi de mes.
Serà molt complicat, sobretot per aquestes persones que van signar la hipoteca variable. Sí que és cert que fa molt de temps no existien les hipoteques fixes, no? Era una rara avis, pràcticament, però sí que portem uns 4, 5, 6 anys en què els bancs ofereixen hipoteques fixes. El missatge cap a les persones que no van fer en el seu dia una hipoteca fixa és que els afectarà moltíssim i bona sort, no? Perquè és com que han pujat a un avió per pitear-se en paracaigudes sense paracaigudes. Per tant, si l'avió s'enlaira molt, tindrem un problema.
I el sostre què és? Perquè crec que el Banc Central Europeu ja estava també anunciant més pujades del tipus d'interès de cara al setembre.
Sí. Això serà una tendència alcista. No m'atreveixo a dir cap número, però el que passarà, lògicament, és que els tipus aniran cap a dalt. Sí que és cert que, en contrapartida, s'ha anunciat, però no se li ha fet gaire cas, a un punt que és bastant rellevant pel que fa a les hipoteques. I és que, per molt que els tipus d'interès pugin, que pujaran, està claríssim, la tendència és alcista, va haver un petit detall que a la compareixença que va haver fa relativament poc temps quan es va posar aquests 50 punts bàsics, el que van dir és que penalitzarien els bancs l'accés de liquidez que tinguessin. Què vol dir això? Que no només els bancs s'enriquirien, diguem, gràcies a aquesta pujada de tipus, sinó que el Banc Central Europeu miraria tots aquests bancs que tenen accés de liquidez a les seves caixes, diguem, a les seves caixes fortes, i els penalitzaria. Què vol dir això? Que incentivaria indirectament a que donguessin més crèdits, tant hipotecaris com personals.
D'acord, aquí anava jo, perquè, clar, penso, ostres, si tothom frena els diners, arribarà un moment que si vols comprar un pis... Perquè ara mateix, Ricard, quin seria el consell? Una persona que els vulgui comprar un pis ara mateix. Quin tipus d'hipoteca s'ha d'escollir?
Mira, el que diria... hipoteca fixa, això no hi ha cap tipus de dubte, i més en aquests temps. Hipoteca fixa, que lògicament és un palet més cara, però que ens preocupa és aquesta tendència alcista. Per tant, hipoteques fixes es poden trobar, depenent del perfil de la persona, entre l'1,5 i el 2,5, tranquil·lament. L'Euribor, recordem que avui l'Euribor està a 1,1, per tant, diguem que la tendència és bastant alcista. Signar a una hipoteca a l'1,5, doncs imagineu-vos que és l'econòmic és igualment. I el que faria directament és hipoteca fixa, sobretot que comparin moltes entitats financeres, que per això estem a Tributeca, lògicament. Els preus de les hipoteques canvien cada dia. I quan dic cada dia és literalment cada dia. Per tant, nosaltres, o professionals que ens dediquem a això, i nosaltres que estem connectats als bancs, sabem el preu real en cada moment. Pot ser que a les 9 del matí tinguin un preu i a les 12 en tinguin un altre, directament.
Tan ràpid és això? En hores?
En hores poden canviar les coses radicalment. Sí, sí, absolutament. I això ho veiem nosaltres cada dia, que treballem amb 30 bancs, com pugen i baixen els preus. Lògicament, una persona que es vol comprar un pis no té aquest coneixement. Quan vas a l'oficina no t'ho diu, això no t'ho explica. Per tant, el que diria directament és que hi ha bancs que cada dia pugen i baixen preus, per tant...
Bueno, jo sabia que els preus pujaven i baixaven, però el que m'ha sorprès és aquesta rapidesa, no?, en qüestió d'hores. Aquesta, no diré volatilitat, però sí diré canvi, un canvi ràpid.
Sí, canvien radicalment perquè estan pendents de tot el que diu el Banc Central Europeu i què és el que fan les altres entitats. Per tant, són moviments, quan un banc gran fa un canvi, la resta van darrere. I alguns és qüestió d'hores, l'altre és qüestió de dies. Però penseu que estem en un mercat global, que la informació, diguem, que cada cop és més accessible, i fan canvis rapidíssims.
Vendes, lloguers sempre es faran, i vendes de pisos també, però això com afectarà el volum de vendes? Pujarà o baixarà?
Hi ha una teoria econòmica que el que diu és que quan els tipus d'interès pugen o baixen, com afecta directament a la venda de pisos? I és, afecta inversament proporcional i a l'acceleració o desacceleració. Què vol dir això? Quan pugen els tipus d'interès, desaccelera la corba de venda d'immobles. I quan baixen els tipus d'interès, accelera aquest creixement de venda d'immobles. El que vol dir és que, amb aquesta pujada, lleugerament la gent comprarà menys pisos. Indirectament el que passarà és que, com que hi haurà menys compra de pisos, a mig termini el que faran és que els preus dels pisos baixaran.
Doncs veurem què ens depara el futur. Ricard Garriga, CEO de Trioteca, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i amb les previsions que ens has donat.
Moltes gràcies, bon dia.
El que és que les hipoteques a Barcelona es van enfilar fins a un 33%, a Girona un 64% més, a Lleida un 7,4% més i a Tarragona un 14,5% més. La previsió és que baixin. Però bé, això ja veurem fins on arriba tot el tema. De seguida parlarem de seguretat. Parlarem de la seguretat a casa durant les vacances amb la portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, i de pas parlarem amb ella sobre estafes, sobre... perquè han detingut altres persones relacionades amb quatre estafes del tipus Tocomocho. Aquestes persones han estat detingudes a l'àrea de Barcelona. Però abans d'això, ja sabeu una cosa, que si somrius, estàs bé. I si estàs bé, doncs somrius. A Instituts Odontològics cuidem activament la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell de totes les especialitats, implantologia, ortodòncia, estètica. Pots demanar cita trucant al 900-131-002 o a IOA.es. IOA.es. Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, ja ho saps, somrius.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sweet dreams are made.
Han detingut tres persones relacionades amb quatre estafes del tipus Tocomocho a l'àrea de Barcelona. Els fets han passat a Esparreguera, Martorell, Premià de Mar i Barcelona. I no només parlarem d'aquestes estafes, sinó que parlarem també de la seguretat a casa. És una qüestió també molt, molt clàssica, perquè arriben les vacances, marxes, i segurament heu trobat, moltes persones heu trobat doncs, a la porteria de casa, de l'edifici, doncs, un cartell dels Mossos doncs, amb uns consells bàsics sobre protecció de casa nostra si marxem de vacances. Parlem d'això amb la portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, en aquest cas parlem del Tocomocho. Sembla mentida que el Tocomocho encara funcioni, però funciona. Han detingut aquestes quatre persones relacionades amb aquestes estafes tipus Tocomocho.
Sí, com deies tu, és increïble que en plena era tecnològica i quan els delictes informàtics i les estafes també doncs estan en augment exponencial i són el present i el futur, no?, de molts delinqüents, doncs, evidentment, és curiós que encara doncs, persisteixin en el dia a dia estafes tan tradicionals, no?, com aquesta del Tocomocho, que en aquest cas s'ha saldat sortosament amb tres persones detingudes a Barcelona.
Imma, en què consisteix l'estafa del Tocomocho?
Doncs mira, en el que consisteix és que l'estafador o estafadora, bueno, que normalment són diverses persones, aborden a una persona fent-li creure que tenen un premi guanyador de la loteria, no?, i que per la raó que sigui o es volen desfer d'aquest bitllet, ja sigui perquè, per exemple, posen algunes excuses com doncs, que estan en situació irregular al país i que es volen, doncs, no el poden cobrar, o que s'estan divorciant i no volen compartir-lo amb la dona, coses per aquest estil. No sempre busquen una excusa per desfer-se del bitllet i intenten doncs, vendre'l per un import menor, no?, però que són grans quantitats de diners. En aquest cas concret, d'aquesta detenció, el que feien era una variant, que era el que feien era dir que una persona s'acabava d'enterar que havia obtingut aquest premi i que volia compartir part del premi. Per tant, al final, sempre l'eix o el comú denominador d'aquesta estafa és un bitllet de loteria suposadament premiat.
I llavors aquesta persona va a donar-li, s'ho creu, s'ho empassa, i va a donar-li diners en efectiu, joies o el que sigui.
Exacte. Acompanyen el caixer a la persona que treu uns diners, ja sigui 5.000, 10.000 euros, perquè sempre fan que sigui, no?, busquen el perfil de la persona i que sigui una quantitat doncs, que pot treure i van això, l'acompanyar al caixer, o en aquest cas concret havia hagut algun cas doncs, que les víctimes havien entregat joies que portaven en aquell moment o havien acompanyat al domicili a buscar doncs, joies. I, per tant, doncs, bueno, la variable o el supòsit és diferent en funció del perfil de la víctima que tinguin davant.
Clar, jo suposo que... Perquè ara moltes persones que s'estiguin escoltant diuen, poden dir jo no picaria mai, però és que s'ho fan bé, s'ho munten bé, perquè la butlleta premiada que t'ensenyen ja intenten demostrar, evidentment, falsificada, que és una butlleta premiada. Ho demostren, el que pringa.
Sí, i no només això, sinó que sempre tenen persones còmplices que formen part de l'engany. No? En aquest cas, una de les persones que estava dins d'aquest grup feia veure que era un dels vianants que també s'oferia, no?, a pagar diners per aquella butlleta. Per tant, ho feien encara més creïble. Sempre, normalment, doncs, es tracta d'això, de crear una pel·lícula al voltant de la víctima perquè s'ho cregui.
Bé, doncs, molta atenció amb les estafes. L'altra cara que tenim és... comença l'estiu i moltes persones marxen de vacances. Segurament, molts de vosaltres igual us heu trobat un cartell de Mossos al portal de casa, de l'edifici, doncs, amb petits consells de seguretat de cara a l'estiu. Imma, quines prevencions hem de prendre quan marxem de vacances? Com hem de deixar casa nostra?
Hem de pensar que la persona, els dos enemics que té la persona que vol entrar, el delinqüent que vol entrar al nostre domicili, són el soroll i el temps. Per tant, ja no només en temps vacacional, sinó durant tot l'any, hem de procurar disposar d'algun mitjà o tecnològic o senzillament posar eines de manera que accedir al nostre domicili faci molt soroll i constitueixi un cert temps. No? Vull dir, quan més trigui la persona en accedir al domicili, el més probable que passarà, o hi hagi més soroll, el més probable que passarà és que preferirà, malauradament també, anar a un altre domicili, però diguéssim que desistirà d'aquest intent. El que hem de fer, en el cas de les vacances, és enganyar els delinqüents, els lladres, és fer-los creure que seguim al domicili. Com? Doncs amb mesures molt senzilles, de sentit comú. No baixem les persianes del tot, no les baixem. Si podem deixar-les entreobertes, millor. Que comptem amb la confiança d'un amic o d'una amiga, d'un veí, d'una veïna que pot accedir al domicili, que pot venir i ja que rega les plantes, per exemple, doncs mou una mica la persiana, neteja l'estora de l'entrada, doncs aprofitem-ho. Que tenim unes llums LED, d'aquestes llums que venen programades al balcó que s'encenen per les nits, perfecte. El que hem de fer és sempre intentar que sembli que continuem al domicili. I, per suposat, avui dia que tots tenim xarxes socials, intentar tenir una mica de discreció, sobretot a qui va adreçat, a quin públic va adreçada aquelles publicacions que fem. Clar. És a dir, és una publicació pública que pot veure tothom, doncs no pengem que estem a Menorca. Vull dir, evitem penjar segons quin tipus de fotografies que puguin donar lloc a pensar que aquell domicili està buit.
Està clar. I després, no sé si encara, suposo que sí, els lladres, clar, també tenen els seus sistemes per controlar si hi ha moviment a casa o no, com aquells fills que posen a la porta, aquelles enganxines, aquelles maneres per detectar si hi ha trànsit. Davant d'això, com hem de reaccionar si localitzem una qüestió d'aquestes característiques?
Doncs sempre hem de trucar al 112. El que recomanem és que qualsevol que tingui una miqueta de temps que visiti el web de Mossos d'Esquadra, que allà trobarà díptics sobre doncs, quines modalitats utilitzen els delinqüents per accedir al domicili, quines senyals d'alarma podem trobar, si veiem alguns signes al voltant de la porta, coses d'aquest tipus ens ajudaran a identificar doncs, tots aquests signes de que puguin voler accedir al nostre domicili o que hagin deixat alguna senyal. Tot això ho trobarem al web de Mossos d'Esquadra i la gent ho pot consultar. I sobretot, si malauradament ja hem patit aquest robatori, doncs anar a posar la denúncia perquè vinguin companys de la policia científica a prendre empremtes, no tocar absolutament res, i si prèviament tenim manera de poder fer un inventari d'aquelles joies que tinguem de valor a casa, de recuperar tota aquella documentació, factures, que tot allò que ho tinguem ben a mà, per si algun dia tenim la mala sort que algú accedeixi al nostre domicili, doncs en aquell moment no posar-nos nerviosos i doncs adreçar tota aquesta documentació a la comissaria per després, si apareixen totes aquestes joies o tots aquests objectes, doncs que tinguem un inventari ben fet per poder-les recuperar.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells, molt amable.
Gràcies.
Gràcies a tu. És el cas, vigileu sobretot, i a més, hi ha qüestions també molt clares, a part d'aquests aparells automàtics que encenen i apaguen les llums a determinades hores perquè sembli que hi ha moviment. Hi ha un munt de coses per fer aquest tipus de qüestions, i sobretot, tenir una porta, la porta del carrer de l'Escala, doncs, com Déu mana, una porta potent. A més potent, millor. De seguida parlarem amb els amics d'Àrea Jurídica Global sobre la llei de la segona oportunitat i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y hoy tenemos con nosotros a Javier López, socio director de Área Jurídica Global. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muy motivado para explicaros casos y cosas, bueno, pues casuísticas.
Son alucinantes, de verdad. Hoy además venías a contarnos un caso real de un empresario al cual le habéis exonerado deudas con Hacienda y la Seguridad Social. ¿Cuánto dinero pudisteis exonerar?
Pues un poquito menos de 1 millón de euros, 986.000 creo que era, un poquito menos de 1 millón de euros. Ojo, que además le estaban cobrando el 20% de interés anual. Quiere decir que cada año pagaba 200.000 euros de intereses. Unos 18.000 euros al mes de intereses.
Pero esto es una barbaridad, ¿no?
Es lo que tienen muchos empresarios. Que, repito, se acogió a la ley de segunda oportunidad. ¿Mm? Se puede acoger cualquier empresario, cualquier persona que no sea empresario, tengas o no deudas con la administración. Pero este caso concreto, 986.000 euros de deudas con la administración.
Exoneradas directamente.
Exoneradas al 100%. Pero... con un pequeño plan de pagos que ha tenido que pagar el señor... de 86 euros mensuales durante 5 años.
Eso te iba a preguntar yo, precisamente. El primer paso, supongo, de la ley de segunda oportunidad es reestructurar esa deuda a una cuota que puedas pagar o ya no.
Sí, la ley nos dice que tenemos que intentar reestructurar la deuda a una cuota que podamos pagar, pero cuando la deuda es de 1 millón de euros, es imposible de reestructurarla. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos un plan de pagos, 86 euros mensuales. Ahora bien, si el cliente durante 5 años ganara menos de 1.100 euros, tiene que pagar cero. En función de los ingresos que tenga el cliente, con un máximo de 86 euros mensuales.
Claro, a ver.
Durante 5 años, que fíjate la cantidad tonta que es, contando la deuda que tiene el cliente.
Habitualmente, por regla general, la gente no tenemos 1 millón de euros de deuda. Si tienes menos deuda, también te puedes acoger.
Naturalmente, desde 10.000 euros ya recomendamos entrar en ley de segunda oportunidad.
De acuerdo.
Más que nada porque el coste de abogado, procurador, y, en fin, puede, dependiendo de la deuda, claro, a ese señor le habrá costado 10.000 euros entrar en ley, pero fíjate todo lo que se ha ahorrado. Entonces, hay que analizar caso a caso. Somos expertos, lógicamente, y todos los oyentes de COPE no les cobraremos por esa primera consulta para analizar su caso concreto.
Ajá.
Y analizaremos qué podemos hacer por él. Pero desde 10.000 euros ya es rentable cancelar deudas a través de la ley de segunda oportunidad.
La ley de segunda oportunidad, claro, hablábamos de un empresario en este caso, y si no eres empresario, ¿no eres autónomo?
Puedes trabajar para tercero, ser pensionista. De hecho, tenemos muchos pensionistas que han avalado a sus hijos. El hijo al final no ha podido pagar la hipoteca, perdió el piso, y ahora le reclaman al abuelo. El abuelo, siendo pensionista, perfectamente puede entrar en ley de segunda oportunidad.
No habría ningún tipo de problema en eso.
En absoluto. Cualquier persona que viva en Europa, que tenga deudas, que demuestre que no puede pagar a corto plazo, puede entrar en ley de segunda oportunidad.
Pues llama, si esta es tu situación, si este es tu problema, si te sientes identificado, identificada con el tema, pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano. En Área Jurídica Global van a analizar tu caso persona a persona, vuestra llamada, y si la primera consulta, pues gratuita, ¿no? O sea,
a todo aquel que llame de parte de la COPE, la primera consulta sin coste ninguno.
Podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16, 900 90 17 16, o en la web. En la web vais a encontrar también toda la información necesaria. areajuridicaglobal.com. Claro, tres W, punto areajuridicaglobal.com. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, por ayudarnos a informar al consumidor.
Un placer. I arribem a la una del migdia. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I parlarem, per començar, del sindicat d'infermeria SATSE, que demana al govern que compleixi el mandat del Parlament. És a dir, el Parlament ja va aprovar unes variacions, sobretot sobre sous, sobre igualtat dels infermers i infermeres a diferents hospitals, siguin públics o concertats, però el cas és que tot això, entre altres coses, no han acabat d'arribar. Parlarem amb la delegada del sindicat de SATSE, la Rosa Maria Famades, i no només això, sinó que en parlarem també de les parelles, perquè a l'estiu, atenció, i això ho sabeu, augmenta la convivència de les parelles per les vacances. Fins aquí tot bé. Però és la prova de foc de les parelles, la gran prova de foc, per millor, per millorar, però també per empitjorar, per les dues coses, perquè sempre parlem de, no, que arriben els divorcis, arriben que les baralles. No, no, és veritat que arriben possiblement problemes, però també poden enfortir a la parella de les dues vessants, dues cares de la mateixa moneda. D'això en parlarem amb la professora del grau en psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Clara Valls. La una, ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.